L'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a l'Enològica de Vilafranca, ha fet 10 anys. De la seva trajectòria al llarg d'aquesta dècada i del seu present i futur, en volem parlar avui amb el seu director, Gerard Domingo, i amb la directora de l'Institut Municipal de Formació de Vilafranca, l'Esther García. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Molt bon dia.
Per molts anys, per cert.
Gràcies.
Hi ha hagut un acte que ha retut homenatge a aquests 10 anys... I ara toca seguir i mirar endavant, no? Nous reptes.
Sí. Bueno, l'acte aquest, de veritat que va ser un moment molt especial per l'escola. Va ser un moment de visibilitzar tota la trajectòria d'aquests 10 anys que hem tingut, de com es va planificar una idea d'escola, no? I com en aquests 10 anys doncs, hem aconseguit arribar, no?, a tots els objectius de la mà de la direcció de l'Esther en aquesta època doncs, vam poder anar assolint per estar posicionats on avui en dia volíem estar, no? I a partir d'aquí doncs, plantejar reptes de futur, no?, d'escola i que ens permetin doncs, seguir creixent i posicionant també el sector de l'enoturisme on pensem que ha d'estar, no?, liderant el projecte turístic del país.
Recordem els inicis, el context en el qual s'aposta per aquesta nova escola a Vilafranca.
Bueno, això realment va ser jo sempre explico que és una aposta molt decidida de l'Ajuntament de Vilafranca, en el que es basa en la seva trajectòria que ja tenia de coneixement i de suport al sector de l'enoturisme i al sector vitivinícola a nivell de país, perquè és el nostre entorn i d'alguna manera és una mica la manera de poder reforçar empreses. Ja van crear el Consorci de Penedès Turisme i, per tant, aquesta part del suport empresarial, a l'acompanyament, i faltava per poder fer créixer el sector la professionalització, la formació que d'alguna manera de la mà de professionals ajudés aquest sector a avançar. I des d'aquesta idea és on neix l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. I aquesta escola, d'alguna manera, el que des del principi vam apostar va ser perquè fos una escola molt professional. D'alguna manera, el que sempre pensava era dir com podem fer perquè l'empresa estigui dins de l'escola. Quines coses podem promoure que potser no s'han fet fins ara, perquè l'escola estigui, d'alguna manera, molt vinculada al sector professional, no? I aquí és on va començar a néixer la idea de que l'escola havia d'estar al màxim de relacionada amb el sector professional, des dels experts que en formaven part, i per tant el nostre claustre de docents sempre ha sigut de persones molt referents amb el sector, perquè pensàvem que una cosa que era nova l'havia de validar el sector a partir de persones referents, i també de com involucràvem els alumnes a les empreses i les empreses com podien fer per acollir millor els alumnes en les pràctiques. Per tant, el model de docents amb molta experiència reconeguts al sector, per altra banda, alumnes que poden participar de l'empresa, no només 80 o 120 hores, sinó 1.000 hores de pràctiques i, a més, remunerades. I això que avui dia és la FP dual, que una mica s'està apostant i ha sigut el canvi que hi ha hagut, des del 2018 nosaltres vam apostar per aquest model, perquè pensàvem que era realment la manera d'apropar al màxim possible, no?, l'alumne a l'empresa i, per tant, d'alguna manera que l'alumne quan surt no tingui aquest decalatge que en molts moments té la formació professional del que es fa a l'aula el que d'alguna manera es troba al sector, a l'empresa. I, per tant, una manera de poder fer aquest doble encaix era des de la formació i amb l'activitat de les pràctiques.
Una de les fites assolides ha estat consolidar l'escola com a centre de formació professional integrada. Què vol dir exactament? Ha costat molt?
Bueno, ha costat tenir una visió i una estratègia, i aquí doncs, donar tot el mèrit a la feina que va fer l'Esther de posar les fites, no?, en el camí, de tenir clar quines eren les coses que havíem d'anar aconseguint. Ara l'Esther en parlava, no?, doncs, una d'elles doncs, era el cicle formatiu, a més amb, amb aquest perfil professional d'enoturisme que vam poder construir i que va ser autoritzat l'any 2021 pel Departament d'Educació. Però realment, com a centre de formació professional integral, el que havíem de tenir clar era que havíem de poder apropar tota la formació professional del sector a través de les diferents branques de la formació professional que existeixen, no? Que és, com, en aquest cas, com comentàvem, doncs, la formació inicial, els cicles formatius, la formació de reciclatge, el que seria la formació ocupacional amb certificats professionals, i també la formació contínua per a les empreses. Aquests són els tres subsistemes de la formació professional, però encara ens faltaven dues potes més, no? Per una banda, de l'orientació professional, entesa com que avui en dia la necessitat d'avaluar quines són les competències que m'exigeix el mercat laboral, doncs és continu, en un mercat doncs, canviant, molt líquid, sabem que cada dia doncs, ens plantegen nous reptes professionals, doncs aquesta necessitat de revisar quines són les competències que necessiten les persones treballadores per poder ser competitives dins el sector, perquè puguin ajudar el sector també a ser competitiu a la vegada. I també la feina de prospectiva, de conèixer molt bé el sector, conèixer molt bé quines són les necessitats, els perfils professionals de les persones que hi treballen i que hi han d'acabar treballant. És a dir, ens hem de poder anticipar també les necessitats de les empreses i per fer això, doncs, d'alguna manera, també vam construir l'observatori del sector, no? A través de l'estudi Wine Travel Observer, que el que busquem, doncs, precisament, és això, a través de l'estudi de l'oferta, conèixer els perfils professionals de les persones que hi treballen i d'aquesta manera, doncs, ser proactius en la proposta dels continguts formatius pels professionals, és a dir, no quedar-nos en una vessant purament reactiva, sinó anticipar-nos i poder fer plans de formació que realment posicionin els alumnes que passen per l'escola com aquelles persones que tenen les competències, no, actuals i futures per poder acompanyar el sector en aquest creixement.
Sí, amb això que estava dient Gerard, no? També jo crec que una fita important va ser en aquest moment pensar si havia, amb aquestes línies, no, de formació per persones que estan a l'atur, persones que treballen en el cicle formatiu, pensar si hi havia alguna formació homologada o reconeguda ja dintre dels sistemes existents, no? I, per tant, optar a que l'escola estigués reconeguda com a centre d'impartició amb aquelles formacions que, amb aquestes tres branques, es podien cursar, però que, a més, obtinguessin un reconeixement d'aquesta formació. I, per tant, fos una formació certificada, homologada per diferents departaments o estaments públics perquè tingués més valor i també més reconeixement, més opcions d'inserció després en el mercat laboral. No? D'alguna manera, la nostra fita sempre és el tema de poder aportar el màxim de contingut i coneixement per fer transferència a les empreses amb la formació contínua. Després, aquesta formació reconeguda i homologada, ja sigui per estaments públics com doncs el Departament d'Educació, el Departament de Treball, però també els espais empresarials, com l'Associació Catalana de Sommeliers, no? Que reconeix la nostra formació de certificats de professionalitat. Llavors, a partir d'aquí, és una mica l'objectiu d'intentar que les persones que passen per l'escola tinguin aquest plus de contingut en formació, en competències, una mica com deia el Gerard, no? Inclús avançant-nos a el que està passant actualment, preveient què pot passar i què pot necessitar el sector. Per això fem aquests estudis, per poder proposar coses noves i aquesta part d'innovació i, per altra banda, el reconeixement del sector professional amb allò que estem fent.
L'escola va néixer impulsada per l'Ajuntament de Vilafranca. En recordàveu aquesta aposta decidida. Aleshores, el centre, quines característiques té? És públic, és privat, és públic o privat?
És una escola pública, és una escola municipal, però sí que té una gestió privada. És a dir, nosaltres d'alguna manera tenim el suport de l'Ajuntament de Vilafranca, però no tenim concerts amb el Departament d'Educació ni amb el Departament de Treball. El que fem és que participem i fem concursos públics, participem d'aquests concursos, aquesta concurrència competitiva, intentant fer bons projectes perquè d'alguna manera obtinguem finançament i aquest finançament ens permeti doncs, d'alguna manera formar persones i tenir el finançament perquè les persones que venen a formar-se amb l'escola, amb els diferents espais de formació, no ens puguin tenir un suport a la seva formació. Això ens passa amb la formació per persones que estan a l'atur, també ens passa amb la formació contínua, però no ens passa amb el cicle formatiu. Amb el cicle formatiu sí tenim exclusivament el suport de l'Ajuntament de Vilafranca.
Aprofundim en cadascun d'aquests cinc àmbits de l'escola. Comencem pel cicle formatiu, com es diu el cicle que imparteix l'escola, quantes promocions porta, quines expectatives hi ha?
El cicle formatiu, com comentava l'Ester, va néixer l'any 2018. Ara em faràs comptar, però em sembla que estem amb la setena promoció en guany, no? 18, 19, 20... Sí, la setena promoció.
Sí.
I l'evolució del cicle formatiu realment ha sigut molt interessant, no? Jo crec que hi va haver un moment crític, no, com va ser la crisi de la Covid, que va sacsejar, evidentment, doncs, tot el món i un sector productiu com és el turisme, que és molt sensible a qualsevol canvi extern, no? A qualsevol situació que posi de manifest doncs, que al final és un sector que neix del servei i de la vocació cap a les persones, doncs hi va haver molts professionals que van marxar d'aquest sector i que no van tornar més a treballar en el sector del turisme, no? I d'alguna manera, crec que en aquests anys no sé si a causa, o juntament amb la Covid, també estem veient un canvi de paradigma en com les persones volen fer ús del seu temps, no? I aquest és un dels reptes de l'escola. Em refereixo que la gent cada vegada és més conscient de la importància de tenir temps per si mateix, per compartir-ho doncs, pels seus projectes personals o per compartir-ho amb la família, amb els amics. I el sector turístic és un sector que viu sobretot del temps de l'oci de les altres persones, no? Llavors, aquí un dels esforços que hem hagut de fer a l'escola és posicionar molt bé el que significa treballar amb l'inoturisme perquè realment sigui una carrera professional atractiva, no? I aquest ha sigut un dels reptes principals, agreujat encara més a partir de l'any 2020, no? Post-Covid, en aquest cas. Llavors, aquest any jo crec que hem aconseguit, no?, una mica, doncs, tornar a tenir unes xifres d'alumnes del territori, no? Perquè el cicle formatiu té una vessant internacional, eh? Tenim molts alumnes que venen de fora, que tenen una l'oportunitat de formar-se aquí, de conèixer el model d'inoturisme que treballem des de l'escola, que es treballa a Catalunya. Alguns d'aquests nois i noies segurament es quedaran aquí, però potser d'altres no. I per nosaltres era molt important, doncs, que també hi hagués un gran gruix d'alumnes que fossin, diríem, del territori autòctons, en aquest sentit. I crec que la bona feina que ha estat fent l'escola, no?, durant tots aquests anys, de treballar molt a prop amb els centres educatius de secundària, de posicionar molt també el contingut, el perfil professional que s'hi treballa, no?, que vegin que és un món realment meravellós, que és fantàstic, no?, que és quasi vocacional poder treballar en aquest sector i que com més s'hi apropa la gent, més veu que realment doncs, els agrada. No? Llavors, hem estat fent molta feina en temes de comunicació i enguany doncs, tenim un grup d'alumnes heterogeni, però sí amb un gran grup de persones joves que són del territori, que són autòctones. No? I que veiem que aquest model, després d'haver patit, després de la Covid, ho estem consolidant i la veritat que ara estem projectant més enllà el cicle formatiu. És a dir, ara estem en l'etapa d'internacionalitzar el cicle formatiu, no de que vinguin alumnes de fora aquí a formar-se amb nosaltres, sinó que els nostres alumnes que estan aquí puguin, a través de programes Erasmus, doncs, viatjar cap a l'estranger a conèixer doncs, altres centres educatius, altres territoris per enriquir encara molt més la seva experiència acadèmica, no?, a través de l'escola, que coneguin altres models, que coneguin altres models d'empreses, també, no? I això és el que començarem a fer des d'allà, aquest 2026, començarem a executar aquests nous projectes. Això seria en referència al que seria el cicle formatiu. Ara, si vols, li passo també la paraula a l'Esther.
Amb el cicle formatiu, una mica el que deia el Gerard també, no?, de dir aquests nous projectes. És veritat que tenim també molta relació a partir de participació en un programa europeu amb zones vitivinícoles a nivell internacional. Per això ens dona una mica la tranquil·litat, no?, d'haver conegut aquestes zones primer nosaltres a partir d'aquest projecte i de pensar com és interessant que alumnes nostres puguin estar a Bordeaux, puguin estar a Porto, puguin estar a la zona del Prosecco, doncs també per conèixer altres models i poder no només fer un intercanvi d'uns dies, sinó formar-se allà i poder visitar. I, per tant, aquest coneixement internacional, d'alguna manera, jo crec que sempre ens obre una mica les mires de les opcions, dels models, de les propostes. I, al final, enriqueix la capacitat que té aquesta persona quan arriba al seu lloc de feina de proposar coses noves o de generar una adaptació de coses que està veient al seu entorn i que potser aquí no hem explicat directament, però les ha vist en un altre lloc. No? Jo crec que aquesta és una opció molt, molt important per nosaltres. I amb el cicle formatiu sí que jo ressaltaria molt la importància que té la prospectiva que es fa des de l'escola per poder generar propostes d'adaptació. O sigui, vam incorporar en el model del currículum temes de comunicació amb un nivell d'intensitat que no es fan en altres llocs. I això ho vam fer des del 2021, justament el primer estudi que es va fer de necessitats formatives que va fer l'escola dintre del sector.
El Guany Travel Observer.
El Guany Travel Observer és com la segona part. El primer estudi que vam fer de necessitats formatives va ser justament a sortir de la pandèmia, per veure, com deia el Gerard abans, no? És a dir, teníem molt clar que molta gent havia marxat, que les empreses estaven patint, que teníem un sector diferent de com havíem entrat en aquesta pandèmia, i per tant va dir, bueno, necessitem fer una foto de realitat actual per pensar com podem ajudar el sector, perquè al final la nostra idea sempre és, des de l'escola, en què podem ajudar. No? O sigui, tenim clar que el que forma part del currículum i de continguts va amb el pack d'escola i de professionalització, però nosaltres pensem que l'escola és una escola de servei i també hem de pensar sempre en què més podem ajudar el sector. Bueno, no és tenir una foto que ens ajudi a fer la radiografia real, era una idea, a partir de la qual pensar coses que necessitàvem. I en aquell moment ens va quedar molt clar que necessitaven que els alumnes tinguessin més competències amb l'ús professional de les xarxes socials i de la comunicació. Jo sempre dic que l'ús social de les xarxes socials, per dir-ho així, és un i és molt fàcil, però l'ús professional és molt diferent. I hem de ser capaços de pensar en estratègia, en contingut, de per què i com necessito comunicar coses. Quan estic fent una feina i no estic parlant de mi, sinó estic parlant d'allò que passa a la feina. I aquest canvi, doncs, crec que és important perquè moltes persones encara avui dia no el tenen, i des de l'escola, des d'aquell moment, sí que vam intentar, doncs, incorporar aquest contingut propi, no?, que d'alguna manera donés aquesta diferenciació de valor als alumnes perquè tinguessin més competència en una cosa que l'empresa estava demanant i necessitant.
A l'àmbit de formació ocupacional parlem, bàsicament, en aquests moments dels certificats de professionals que subvenciona el SOC, i a més em sembla que esteu en un període d'inscripció ara mateix.
Ara mateix. La idea és començar la formació a principis de febrer. De fet, ara mateix està havent-hi una sessió informativa a l'Enològica sobre aquests plans de formació. Enguany presentem l'oportunitat de tenir dos itineraris diferents, per una banda el certificat professional de sommelieria, que és un curs que té molt d'èxit, molt bona acollida, m'agrada la intensitat en la que s'ha de cursar, perquè és cada dia, de dilluns a divendres per les tardes. En aquest cas, doncs, està clarament pensat per persones desocupades, on durant un any, pràcticament, no, de la seva vida, faran una formació intensiva. Però, ojo, vull dir, tenint en compte que els professors que tenen són professors que són experts del sector i que treballen en el sector, i com deia abans l'Ester, no, i que la implicació de l'empresa dins d'aquest certificat professional és pràcticament la mateixa que podem tenir en el cicle formatiu o que podem tenir en altres programes formatius. Per tant, penso que és el curs més complet que existeix de certificat professional de sommelieria i, a més, homologat per l'Associació Catalana de Sommeliers. Significa que qui faci aquest curs, al finalitzar, podrà, doncs, ser un sommelier no només perquè ho diem nosaltres o ho diu el SOC, sinó perquè l'Associació Catalana de Sommeliers ha validat aquest pla d'estudis, aquest model d'estudis de l'Escola d'Enoturisme. I, per altra banda, després també tenim el certificat professional de venda de productes i serveis turístics. En aquest curs ens focalitzem molt a les competències que han de tenir avui en dia els professionals de l'enoturisme sobre com crear producte turístic i entendre molt bé quina és l'estructura del mercat turístic per poder-lo comercialitzar. Fent una mica el símil, no?, que fan servir avui en dia els cellers, no?, que et diuen lo difícil ja no és fer vi, lo difícil és vendre vi. No? Amb l'enoturisme estem una mica en aquest mateix eix. Lo difícil no és fer producte, que també és complex, evidentment, i necessita, doncs, uns coneixements específics i d'unes competències, sinó saber-lo comercialitzar. I aquí és on realment el sector té ara mateix més marge de creixement, no? Una de les coses que hem evidenciat a través de l'estudi Wine Travel Observer és que la comercialització de l'oferta és un de les potes coixes que tenim en aquest aspecte, no? Tenim un sector productiu que se sustenta sobre el sector vitivinícola, doncs, que sovint, doncs, té plataformes de venda online, però que després d'aquestes plataformes, quan les han d'utilitzar en un llenguatge, diríem, turístic, no saben com implementar-les. És a dir, per fer una reserva d'una visita en un celler, només el 12% dels cellers de Catalunya tenen un sistema tancat de reserva on tu pots dir tal dia quantes persones vindrem i sabràs quan pagaràs i fins i tot pots pagar abans, no? El que avui en dia tothom faria quan planteja unes vacances amb amics o amb famílies, quan ho volem fer amb monoturisme la cosa es complica molt més, no? I sovint s'ha d'acabar fent una trucada o s'han d'enviar correus electrònics, és a dir, no tens una reserva en el moment, no? Llavors, entendre, doncs, que la comercialització és un element clau. Entendre, sobretot, també tots els processos d'intermediació. És a dir, hi ha empreses especialitzades dins del sector turístic que se n'encarreguen de fer aquesta feina, no? I si nosaltres som capaços de crear un producte turístic potent, d'acord amb les necessitats o els interessos dels mercats, podem, a través d'aquesta intermediació, pues, aconseguir, no, el flux de visitants que a nosaltres ens interessa. Això és una cosa que en el sector turístic, doncs, també, com comentàvem, està molt, molt normalitzat, perquè és la manera d'operar en el mercat turístic. En l'enoturístic no és així. I al final, doncs, el que nosaltres volem és que aquella lògica que impera, no, sobre com es realitza el procediment de comercialització del turisme, també passi a formar part de l'enoturisme, per poder ser competitius. No? Perquè si no, com a sector, doncs, fem molt bé les coses, tenim uns projectes, uns productes i unes persones darrere d'aquests projectes que són meravellosos, fantàstics, increïbles, segurament referencials, podríem dir, en el món, però després, quan ho hem de vendre, no sabem com fer-ho.
En matèria de formació contínua, quin treball es fa?
Aquest any, mira, tenim un projecte que es consolida, que és el projecte de l'Escola de TAS. L'Escola de TAS és un projecte que enmarquem en el programa de formació contínua i és una continuïtat del que vindria a ser el curs de sommelier professional. Una de les coses que tenen els sommeliers, i ho diem des de l'estima, però és graciós i és així, és que un cop acaben la formació, el que se n'adonen és de que el món del vi és inabastable i segueixen creant grups, comunitats de trobades i van junts a visitar cellers o fan grups de tas i contínuament es segueixen trobant, no? I des d'aquí a l'escola vam veure doncs, que segurament podíem donar un marc de comunitat també a aquestes trobades dels alumnes que passaven per l'escola. I vam decidir crear el que s'anomena l'escola de tas. Però una escola de tas no només perquè sigui un espai comunitari, que ja ens interessa, evidentment que sí, sinó perquè es pugui treballar un contingut que ningú més està treballant. Per exemple, com es tasta en els diferents premis nacionals i internacionals sobre el món del vi? Quins criteris s'apliquen, no? Quines són les guies que d'alguna manera marquen aquests criteris? Quins són els criteris que ha de desenvolupar o de conèixer una persona, per exemple, que es vulgui presentar en un concurs com del millor sommelier de Catalunya, per exemple, no? Són continguts doncs, que segur que són molt interessants i a partir d'aquests el que nosaltres volem generar és aquest espai de comunitat, de trobada, no? De que els alumnes segueixin pensant en l'escola on una vegada han acabat la seva formació de sommelier professional a través del curs de sommelier o el de CP de sommelieria, a seguir estan vinculats a l'escola. I, de fet, l'any passat és un programa que té 80 hores i vam tenir moltíssima demanda i aquest any encara, com que no l'hem presentat, i tenim una llista d'espera de més de 100 persones. No? I això, d'alguna manera, doncs, reafirma l'èxit de la proposta, no? I, d'alguna manera, doncs, ens genera l'inquietud de què més podem fer per ajudar tota aquesta gent que té ganes de fer coses amb l'escola. I com a novetat aquest any, anem a fer un pas més, no?, amb el que és la formació dels professionals de l'enoturisme. Ara l'escola fa 10 anys que estem formant professionals d'enoturisme tècnics, no?, d'alguna manera, doncs, que comentava l'Ester, no?, que necessiten totes aquestes competències i que segurament després de ja uns anys tenint diferents fornades d'alumnes que han passat pel cicle formatiu o que han passat pels certificats professionals de turisme que fem, el de vendes o el de promoció turística, que és el que fèiem abans, veiem que tenim molts alumnes que estan posicionats en llocs estratègics dins dels cellers o en altres projectes d'enoturisme del país. Què podem fer ara per ells? No? Doncs ajudar-los amb un contingut que sigui d'un nivell més elevat, més estratègic, i per això hem creat el primer programa de direcció estratègica en enoturisme. És un projecte que començarà aquest gener, el 19 de gener, i que tindrà com dues parts. Una part molt més teòrica, on hi haurà serà una modalitat similar a la que seria un màster, en aquest sentit. Hem volgut donar-li un nivell molt important de contingut i de professionals, on vindran diferents experts i referents del sector i d'altres sectors també, perquè una de les coses que necessita l'enoturisme és incorporar nous referents, no?, i conèixer altres maneres de fer d'altres sectors i importar-los cap al sector enoturístic. Doncs aniran apareixent diferents experts i que s'aniran treballant diferents aspectes de contingut. I paral·lelament amb aquesta aparició d'experts, es anirà treballant un projecte, no?, que combinarà amb la segona part del curs, que serà a partir del juliol, a partir del setembre, novembre del 2026. No? Al finalitzar, els alumnes hauran d'acabar amb un projecte de direcció d'on estan treballant o d'un projecte que vulguin crear. A partir d'aquí, doncs, podem pensar en projectes, que és una de les coses que volem fer amb l'escola, en projectes d'emprenedoria, no?, amb un lab d'enoturisme, no?, i generar doncs, també aquests espais, no?, de projectes doncs, també són necessaris.
I amb la formació contínua, jo crec que afegiria una cosa molt important, és que l'escola agafa la dimensió de Catalunya al 100%, perquè treballem en totes les rutes d'enoturisme de Catalunya i treballem els plans territorials de formació que cada territori necessita, apropant-nos amb ells, i això també ens dona el pols al coneixement de com està l'enoturisme en desenvolupant-se en tot el territori de Catalunya. I, per tant, ens dona aquesta dimensió, no?, d'escola d'enoturisme a nivell de Catalunya, en la que treballem molta part de la innovació del que fem.
Estaríem hores i hores parlant amb l'Ester Garcia i el Gerard Domingo, però volíem dedicar aquesta estoneta a analitzar aquests 10 anys, els reptes assolits i els que queden per davant. Repeteixo, moltes felicitats i molts encerts en aquesta propera dècada. Gràcies.
Merci.
Gràcies a tu.